Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Territori assenyala el 2023 com a l'any de l'inici de les obres de la variant d'Olot. Ho ha dit el conseller Puigneró en una visita a Olot.
Estan condicionades al projecte constructiu. Si tot anés allò rodat, anés bé, i per tant els passos del projecte constructiu doncs, fossin els que fos, no sortís cap, diguéssim, cap inconvenient o complexitat pel mig. Si a l'estiu podem iniciar aquests treballs ja del projecte constructiu, que calculem això en uns 12 mesos, doncs voldria dir que el 2023 seria l'any, esperem, d'inici d'obres, i per tant, en fi, aquestes obres doncs, tindran doncs, uns terminis que estaran en ple rendiment durant el 2024, que esperem que poguéssim tenir doncs, aquesta variant doncs, ja, no sé si en marxa, però en fi, començar les obres.
Puigneró no s'ha mullat tant en relació al tram de les preses i ha assegurat que la Generalitat està compromesa amb el finançament per dur endavant aquesta infraestructura. Avui és divendres, el dia es diu 18 de març del 22, principals continguts informatius del dia. Neus Assín, de nou, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
La falta de subministrament al sector làctic no afecta, de moment, la cooperativa La Fageda.
L'empresa garrotxina assegura a Ràdio Olot que la producció segueix al 100%, mentre a punts com Andalusia o Galícia, algunes indústries del sector han hagut d'aturar la producció. La vaga parcial del sector del transport ha provocat que en alguns territoris no arribi la llet. Des de La Fageda no fan previsions i asseguren que el seguiment de la vaga marcarà també l'evolució de la producció.
Una de les portaveus de l'empresa és l'Ester Carreras.
Evidentment, això posa en risc la seva activitat i amenaça de que hagin de tancar. Nosaltres insistim que avui per avui aquest no és el nostre cas. L'evolució que pugui prendre aquesta situació de la vaga de transportistes sí que serà determinant els propers dies, però en realitat desconeixem quina derivada pot tenir. Uh-huh. Insistim que el missatge que volem transmetre és que avui per avui a La Fageda estem treballant en plena normalitat.
Entrevistarem a l'Ester Carreras cap a quarts de nou del matí. Per cert que a les càrnies gironines les exportacions tampoc han anat bé. S'han ensorrat al gener i han arribat a caure fins a un 64% per la frenada de vendes de porcí a la Xina. Jaume Funés i les noies de Can Putades s'uneixen per parlar del suïcidi. Aquest divendres, Can Trona, de la Vall d'en Bas, acollirà una conversa sobre la primera causa de mort entre els joves.
Funés, especialista en l'àmbit socioeducatiu, i les cinc joves garrotxins que s'han fet virals a les xarxes socials tractaran diferents aspectes amb la col·laboració dels assistents. Un acte adreçat especialment als joves, però també a familiars i mestres, i que començarà a les 7 de la tarda.
El tècnic d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas és Lluís Rubió.
Aquestes accions es consensuen amb agents educatius del municipi. I va sorgir doncs, aquesta proposta doncs, de treballar les qüestions emocionals i relacionals i també posar una mica l'atenció en el suïcidi juvenil, que és, bueno, que és una de les primeres, és la primera causa de mort en els joves, no?
I avui també, entre altres qüestions, us explicarem d'altres activitats que s'estan recuperant mica en mica amb l'aturada o amb la ralentització de la pandèmia. Per exemple, Sant Jaume de Llierca han recuperat la Fira del Fil de Sant Josep i la celebraran, Neus, aquest cap de setmana.
Sí, aquest diumenge el poble reviurà la festivitat després de 2 anys sense celebrar-se per culpa de la pandèmia. La diada es durà a terme a la plaça Major i la plaça del Casal. Hi haurà sardanes, castellers, espectacles infantils i mostra de puntaires, a més d'altres activitats.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, diu que hi ha il·lusió per celebrar-ho.
Sí, la veritat és que hi ha molta il·lusió. Des del equip de govern doncs, ho hem preparat amb molta il·lusió, tota la gent que hi col·labora, tota la comissió de gent doncs, que hi col·labora, doncs, hi ha molta il·lusió. Tot el grup de puntaires també doncs, ens han ajudat, com cada any fan, a organitzar el seu apartat i realment estem molt contents doncs, que no serà un any diferent d'aquests 2 anys, evidentment, que portàvem. Encara segurament no estarem a l'any que ens permetria doncs, gaudir al 100% i fer més actes, però sí que pensem que ja portem un programa doncs, prou interessant.
I atenció, perquè les calçotades populars també tornen aquest cap de setmana a la Garrotxa. Santa Pau, per exemple, després d'una dècada sense fer-la, es tornarà a celebrar.
Sí, es durà a terme el pròxim dissabte, es farà al pavelló i hi haurà concerts. Des de l'organització esperen una assistència d'unes 200 persones. A Riudaura, diumenge, també hi haurà calçotada organitzada per entitats locals.
Un dels organitzadors és l'Albert Planes.
Després de 2 anys de pandèmia i de que hi va haver una limitació de la socialització, es van doncs, posar fi als actes de l'espai públic, estava clar que la gent de Santa Pau i en general la gent de la Garrotxa té moltes ganes doncs, d'actes d'oci a la comarca, tornar a ocupar els carrers, anar als carrers per passar-ho bé, per menjar, i per tant doncs, està clar que aquesta calçotada té aquesta finalitat, anar al carrer, passar-ho bé, socialitzar-nos, i si és doncs, per menjar calçots, molt millor.
En esports, la Unió Esportiva Olot afronta alliberat i amb confiança el partit de diumenge a Granollers.
Albert Carbó diu que n'ha aparcat el patiment i saber gaudir de les jornades decisives de la temporada. A la vegada, el tècnic avisa que serà un desplaçament molt complicat tant pel rival, que està en zona de descens i s'hi juga la vida, com pel camp, que és petit i de gespa artificial. L'Olot està en quadre de defensa, té el dubte d'Ayala i les baixes de Blázquez, Vigas i Aymar.
Un desplaçament molt complicat. Ara tothom lluita pels seus objectius i l'objectiu del Granollers ara és assolir aquesta permanència i el nostre és quedar campions. Una final més en un escenari complicat, un rival complicat, perquè ha anat incorporant futbolistes bons de la categoria, però bé, nosaltres amb les nostres armes intentarem anar a Granollers amb l'únic objectiu, que és emportar-nos la victòria.
I serà com sempre un partit que podreu seguir en directe, connectats a Ràdio Olot amb en David Planella i tot el seu equip.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I les pluges que continuen sent protagonistes a casa nostra. Aquesta matinada ha plogut amb intensitat sense anar més lluny aquí al centre de la ciutat d'Olot. Com tenim la situació ara mateix? Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim el passeig de Sant Roc de les 8 a les 4 de la tarda. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Valls Nous, a la carga i descarga de l'hospici, tot el dia l'alcalde Lluís Casademont i també tot el dia l'Avinguda Europa. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i un bon cap de setmana.
I del trànsit, de seguida, la previsió del temps.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com tenim el temps? Doncs de moment emboirat i amb moltes ganes de ploure. De fet, convé que plogui i sembla que la pluja ens acompanyarà encara uns quants dies més. Neus, termòmetres ara mateix a les nostres comarques, com estan?
Són molt semblants als d'ahir, ens llevem amb temperatures més altes. Tenim 9 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Ripoll. N'hi ha 10 a Castellfollit de la Roca i a Vic, 12 graus a Banyoles i a Girona, 13 a Anglès i a Figueres, 6 a Das i un de positiu a Vall de Núria.
Vinga, temps de cara a les properes hores, Dani.
Pel que fa a divendres, un dia també ennuvolat o tapat, amb precipitacions, amb pluges o plogims, gairebé tot el dia, fins i tot més abundants cap a la costa i al prelitoral. A la tarda es poden obrir algunes clarianes a l'interior, però seguiria alguna pluja cap a la costa i al prelitoral. Vaja, que també Osona i Garrotxa rebran aquestes pluges minses o plogims que poden tornar a sumar 5 o 10 litres per metre quadrat. Les temperatures una mica més baixes, la cota de neu al voltant dels 2.000 metres, una mica alta, perquè aquesta llevantada no ens està portant gaire fred. La veritat, ahir una mínima de 10 a Olot, a Vic mínima 10, a Olot 8, i les màximes van ser de 13. Per tant, sembla que de dia tampoc pugen, però les nits no són gaire fredes.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Oh. Us ho dèiem en titulars, Territori assenyala el 2023 com l'any de l'inici de les obres de la variant d'Olot. El conseller Puigneró ha explicat en una visita a la capital de la Garrotxa que el departament treballa amb un calendari que inclou l'inici del projecte executiu aquest estiu i la posada en marxa de les obres a la segona meitat de l'any que ve.
Puigneró no s'ha mullat tant en relació al tram de les preses i ha assegurat que la Generalitat està compromesa amb el finançament per la infraestructura.
Ens ho explica en Pau Masó.
En una visita a l'espai cràter d'Olot aquest dijous, el conseller de Polítiques Digitals i Territori ha llançat una nova data per a l'inici de les obres de la variant de la ciutat. Jordi Puigneró ha assenyalat el 2023 com l'any de l'inici de la construcció de la infraestructura.
Estan condicionades al projecte constructiu, si tot anés allò rodat, anés bé, i per tant els passos del projecte constructiu doncs, fossin els que fossin, no sortís cap, diguéssim, cap inconvenient o complexitat pel mig. Si a l'estiu podem iniciar aquests treballs ja del projecte constructiu, que calculem això en uns 12 mesos, doncs voldria dir que el 2023 seria l'any, esperem, d'inici d'obres i, per tant, en fi, aquestes obres doncs, tindran doncs, uns terminis que estaran en ple rendiment durant el 2024, que esperem que poguéssim tenir doncs, aquesta variant doncs, ja, no sé si en marxa, però, en fi, comencen les obres.
El departament calcula que el pròxim estiu s'adjudicarà la redacció d'un projecte constructiu que s'allargarà mínim un any i que això podria portar a que la segona meitat del 2023 les màquines entressin al terreny. Aquest seria el calendari més optimista per iniciar les obres en un any d'elecció municipals. El conseller, però, ho condiciona el fet que no hi hagi cap retard ni derivades que afectin el procés administratiu de l'obra. Puigneró ha dit això pensant en la ciutat d'Olot, però pel que fa al tram de les preses i la Vall d'en Bas no s'ha mullat.
Bé, tot això ara estem, diguéssim, doncs, avaluant altres consideracions i en aquest cas en concret, doncs, quan sigui el moment ja en donarem més detalls.
Puigneró també ha afirmat que el projecte de les variants d'Olot i les preses no té marxa enrere i ha catalogat la infraestructura com un projecte territorial important per al país. Sobre el finançament ha dit això.
Bueno, es farà, vull dir que no depèn en cap cas, diguéssim, el govern de la Generalitat està compromès des de la perspectiva, diguéssim, pressupostària amb aquest projecte i no ha de tenir cap mena de dubte l'alcalde de que hi haurà els recursos per fer l'obra. És una de les obres, com dic, importants des de la perspectiva de les obres que fem al departament. Independentment com el model de finançament, aquest és un projecte que es farà i que pagarà la Generalitat i a partir d'aquí doncs, ja determinarem doncs, si es fa doncs, amb pressupost, que en tot cas això seria, com dic, una obra del 2023, i per tant veurem quina és la fórmula de finançament, però vull dir que això no determinarà que no es faci o no es faci l'obra, per tant no ha de ser un element de qüestió determinant des d'aquesta perspectiva per la finalització de l'obra.
El projecte de la variant d'Olot i les preses està valorat en 235 milions d'euros. La carretera tindria una longitud d'11 quilòmetres i està previst que es construeixi amb un carril per sentit en tot el seu recorregut.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El que va començar sent una aturada minoritària del sector del transport comença ja a portar les seves conseqüències perquè cada vegada hi ha més sectors que se'n ressenten. Un d'ells és el làctic. Ara per ara, però, la falta de subministrament al sector no afecta, de moment, la cooperativa La Fageda. L'empresa garrotxina assegura a Ràdio Olot que la producció segueix al 100%, mentre a punts com ara Andalusia o Galícia, algunes indústries del sector han hagut d'aturar la producció.
La vaga parcial del sector del transport ha provocat que en alguns territoris no arribi la llet. Des de La Fageda no fan previsions i asseguren que el seguiment de la vaga marcarà també l'evolució de la producció.
Dilluns passat va començar una vaga parcial al sector del transport impulsada per una plataforma desvinculada de les patronals. Tot i no ser una vaga majoritària, sí que ha provocat ja una falta de subministrament en el sector de la llet. La Federació Nacional d'Indústries Làcties ha anunciat que diverses empreses s'han vist obligades a aturar la producció perquè no arriba la llet. Aquesta situació s'ha accentuat sobretot a Andalusia o Galícia. A Catalunya, el fet que la vaga de transportistes tingui menys seguiment, de moment, no ha provocat cap aturada a la producció de productes làctics. A la Garrotxa, la cooperativa La Fageda segueix al 100%, explica una de les portaveus de l'empresa, Esther Carreras.
Evidentment, això posa en risc la seva activitat i amenaça que hagin de tancar. Nosaltres insistim que avui per avui aquest no és el nostre cas. L'evolució que pugui prendre aquesta situació de la vaga de transportistes sí que serà determinant els propers dies, però en realitat desconeixem quina derivada pot tenir. Uh-huh. Insistim que el missatge que volem transmetre és que avui per avui a la Fageda estem treballant en plena normalitat.
Carreras ha remarcat, però, que no poden fer previsions perquè es desconeix com evolucionarà la vaga. També posa de manifest que el sector ja fa temps que arrossega un context complicat.
Nosaltres el subministrament de llet el necessitem a gairebé diari. La llet és un producte doncs, que no es pot emmagatzemar. L'utilitzem com a matèria primera pels nostres iogurts de manera immediata. És una llet que té un màxim de 48 hores. Sí que voldríem dir, des de la Fageda, posar de manifest que la indústria del nostre sector ja fa temps que es desenvolupa en un context molt preocupant, no? Marcat per la inflació, per la puja continuada dels costos de producció. I que en aquest context, si hi haguéssim d'afegir ara els efectes d'una vaga, doncs la situació, sens dubte, s'agreujaria, no?
Des de la Fageda demanen responsabilitat a tots els agents implicats per evitar que el context repercuteixi encara més en el sector. La companyia Garrotxina també ha volgut deixar clar que a hores d'ara no hi ha garantia de res. Tot i que a Catalunya les empreses làcties segueixen amb normalitat, la companyia Garrotxina creu que l'evolució de la vaga també marcarà l'evolució de la producció i la distribució.
Ens acompanyarà l'Ester Carreras als 5 minuts més a partir de 3 quarts de 9 del matí, amb qui parlarem àmpliament d'aquesta problemàtica. Les principals empreses catalanes del sector lleter, mentrestant, asseguren també que estan treballant amb normalitat. Han remarcat que tot i estar pendents de la vaga de transportistes, els canals de recollida i trasllat de la llet a les fàbriques estan ara per ara assegurats.
El director de la cooperativa Plana de Vic, Dani Bassas, ha assegurat que les seves granges estan servint a la indústria.
El problema, si realment hi hagués una aturada, el problema seria gran perquè la capacitat d'emmagatzematge de llet és reduïda, perquè precisament és un producte que és fresc i les cisternes que tenim, els dipòsits que tenim, estan pensats per durar poques hores o pocs dies. Per tant, hauria d'haver-hi aquí una capacitat de restablir el subministre ràpid si no tindríem un problema. De totes maneres, el fet de que se'n parli tant pot causar aquest efecte de que la gent hi hagi aquest punt de pànic perquè no n'hi hagi, no? Llavors això pot alterar una mica la cadena de subministre. Però ja, insisteixo, no hi ha res que faci pensar que de moment no puguem treballar pel que queda de setmana, eh?
La situació a Catalunya contrasta amb la de la resta de l'Estat, on la vaga del transport està afectant en alguns punts de la cadena alimentària.
Les coses, en contra del que pugui pensar, tampoc van bé a les empreses càrnies. Les exportacions de les càrnies de les comarques gironines s'han ensorrat al gener i han arribat a caure fins a un 64% per la frenada de vendes de porcí a la Xina. Durant el primer mes del 2022, el clúster de la demarcació ha exportat carn per valor de 55,4 milions d'euros.
És una diferència substancial en comparació amb el gener de l'any passat, quan la xifra de vendes a mercats exteriors va ser de 152 milions d'euros. De retruc, el pes que tenen les càrnies es trasllada al global de les exportacions gironines, que tanquen el gener amb un descens del 6,8 i se situen en 434 milions d'euros. Al contrapunt, aquesta situació el posa el sector químic, dins el qual hi ha les farmacèutiques, perquè durant el gener les seves indústries han crescut un 25% en exportacions.
Més coses, encara en clau econòmica. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, apunta que la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern es podria celebrar a principis de juliol i no el juny, com s'havia dit, per una qüestió, diu, de terminis, però ha negat que hi hagi discrepàncies en el si del govern.
En declaracions durant la presentació del nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Vilagrà ha assegurat que prenen les decisions i les aproven col·legiadament i ha assegurat que s'estan seguint tots els passos previstos. En aquest sentit, ha remarcat que estan duent a terme el procés participatiu i que parlaran amb totes les comarques sense excepció.
Ens sembla que és una bona línia de treball perquè serà un treball directe que podrem fer amb els ajuntaments i en aquest sentit doncs, l'acollida, com els deia, és bona. Només ens falta el Ripollès, que ja tenim data per anar al Consell d'Alcaldies i així ho farem i anirem treballant, òbviament, perquè totes aquestes comarques més centrals que són les de l'Alt Pirineu i Aran, més el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, se sentin partícips d'aquesta candidatura i d'aquest projecte de candidatura, en aquest cas, de Jocs Olímpics d'hivern, olímpics i paralímpics.
olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 38 i 25 anys per intentar matar un jove a ganivetades a Olot. Això va passar la matinada de diumenge. L'agressió va tenir lloc cap a les 5 de la matinada al carrer Mestre Moner. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar la víctima estesa a terra amb dues ferides d'arma blanca.
Efectius del SEM van constatar la gravetat de les lesions i van traslladar la víctima de 27 anys a l'Hospital Toreta de Girona. La unitat d'investigació d'Olot es va fer càrrec del cas i després d'identificar els autors els han detingut aquest dimarts com a suposats autors d'un intent d'homicidi i un delicte de lesions per una baralla prèvia.
Els Mossos han detingut aquest dimecres un home de 36 anys com a presumpte responsable d'un cultiu amb 361 plantes de marihuana en una casa adossada de l'Escala. Li atribueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric.
El cas es remunta a finals de setembre, quan els Mossos i la policia local del municipi van saber de la possible existència d'una plantació al carrer Manol. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d'un consum elèctric molt elevat a la finca.
Jaume Funés i les noies de Can Putades s'uneixen per parlar obertament del suïcidi. Aquest divendres, Can Trona de la Vall d'en Bas acollirà una conversa sobre la primera causa de mort entre els joves.
Funés, especialista en l'àmbit socioeducatiu, i les 5 joves garrotxines que s'han fet virals a les xarxes socials tractaran diferents aspectes amb col·laboració dels assistents. Un acte adreçat especialment als joves, però també a familiars i mestres, que començarà a les 7 de la tarda.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Parlar del suïcidi encara és un tema tabú a la nostra societat. Hi ha moltes dificultats entremig i això pot arribar a ser un impediment per celebrar actes on sigui el tema central. Però des de la Càtedra de Renovació Pedagògica formada per la Universitat de Girona i la Vall d'en Bas organitzen una conversa que girarà entorn d'aquesta qüestió. Comptarà amb Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista expert en la matèria. El tècnic d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas és Lluís Rubió.
Aquestes accions es consensuen amb agents educatius del municipi. I va sorgir doncs aquesta proposta doncs de treballar les qüestions emocionals i relacionals i també posar una mica l'atenció en el suïcidi juvenil, que és, bueno, que és una de les primeres, és la primera causa de mort en els joves, no?
Funes estarà acompanyat per les 5 joves garrotxines de Can Putades, un grup de noies estudiants que viuen a Barcelona i que s'han fet virals a les xarxes socials, amb vídeos que reflexionen sobre diverses qüestions del dia a dia. La majoria d'assistents seran joves que s'han inscrit prèviament. Rubió explica que buscaven un al·licient per al públic.
És buscar doncs alguna cosa que motivi en els joves. I bé, doncs aquest perfil de xarxes i protagonitzar per aquestes noies, evidentment atrauen, no, el públic jove, perquè al final és això que deia, eh? Són joves parlant d'elles mateixes i exposant els seus pensaments, les seves idees, i llavors això és el que crec que realment interessa als joves, que no es parli d'ells des de la llunyania, sinó que siguin joves protagonistes parlant d'ells mateixos i elles mateixes.
L'acte d'aquest divendres començarà a les 7 de la tarda a l'espai de Can Trona de la Vall d'en Bas i tindrà una durada d'unes 2 hores. També hi ha la possibilitat de seguir-lo a través del canal de YouTube de l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament.
I avui també us explicarem que tornen a organitzar-se algunes d'aquelles propostes que, com a conseqüència de la pandèmia, van quedar enrere. És, per exemple, el cas de la Fira del Fil de Sant Josep, que torna aquest cap de setmana a Sant Jaume de Llierca.
Aquest diumenge el poble reviurà la festivitat després de 2 anys sense celebrar-la per culpa de la pandèmia. La diada es durà a terme a la plaça Major i a la plaça del Casal. Hi haurà sardanes, castellers, espectacles infantils i mostra de puntaires, a més d'altres activitats.
Després de 2 anys sense poder celebrar la Fira Tèxtil de Sant Josep, Sant Jaume de Llierca tornarà a gaudir de la diada. La fira comptarà com cada any amb la tradicional mostra de puntaires com a activitat més rellevant. També hi haurà sardanes, els castellers a càrrec dels xerrics i un espectacle infantil amb el grup Xiula. A més, també es durà a terme una exposició de cotxes i vehicles antics a càrrec de motor antic Garrotxa. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, es mostra il·lusionat.
Sí, la veritat és que hi ha molta il·lusió. Des del equip de govern doncs, ho hem preparat amb molta il·lusió, tota la gent que hi col·labora, tota la comissió de gent doncs, que hi col·labora, doncs, hi ha molta il·lusió. Tot el grup de puntaires també doncs, ens han ajudat, com cada any fan, a organitzar el seu apartat. I realment estem molt contents doncs, que no serà un any diferent d'aquests 2 anys evidentment, que portàvem. Encara segurament no estarem a l'any que ens permetria doncs, gaudir al 100% i fer més actes, però sí que pensem que ja portem un programa doncs, prou interessant.
Des del consistori també afirmen que estan contents de la participació que ha tingut la gent a l'hora d'organitzar la festa. Els carrers cèntrics del poble estaran plens de paradetes d'artesania. Des de l'Ajuntament del poble esperen una bona assistència.
Bé, esperem doncs que ens vingui a veure molta gent. Nosaltres, de fet, ho tindrem molt preparat. Hem acondicionat, condicionarem el mateix dia 20 un espai per a tots els cotxes que ens puguin venir de fora, just al costat del camp de futbol. Convidem tota la gent que vulgui venir, doncs, que evidentment estan tots convidats, tota la gent de la comarca i de fora, que ens vingui a veure molta gent. Nosaltres ho hem preparat tot doncs, perquè hi hagi prou espai entre horaris i també espai físic entre el que són les fires, la fira de la mostra de puntaires, el que són les parades i demés, perquè la gent doncs, tranquil·lament pugui gaudir.
En cas de pluja, tots els actes que es facin a l'exterior quedarien ajornats, però la fira seguiria endavant amb les activitats que es duen a terme al centre cívic.
I el que també tornen i amb molta energia són les calçotades populars. Cap de setmana de calçotades populars a la Garrotxa, a Santa Pau, per exemple, després d'una dècada sense fer-la, es tornarà a celebrar.
Es durà a terme el pròxim dissabte, es farà al pavelló i hi haurà concerts. Des de l'organització s'espera l'assistència d'unes 200 persones. A Riudaura diumenge també hi haurà calçotada organitzada per les entitats locals.
Santa Pau recupera un dels actes populars que havia perdut. Es tracta de la calçotada. Fa més de 10 anys que no es fa i enguany ha tornat amb el mateix format que abans. Es fa al pavelló i està organitzada pels veïns del poble, la Greda, Ateneu Malapetja i Santa Pau Antifeixista, amb el suport de l'Ajuntament. L'acte començarà a la 1 del migdia amb l'actuació d'en Manelic. Els calçots no sortiran del foc fins les 2 i a les 4 tornarà a haver-hi concert amb Corrandes Són Corrandes. Per tancar la diada, a 6:15 tocaran els Cabrers de Riudaura. Un dels organitzadors és Albert Planes.
Després de 2 anys de pandèmia i de que hi havia una limitació de la socialització, es van doncs, posar fi als actes de l'espai públic, estava clar que la gent de Santa Pau i en general la gent de la Garrotxa té moltes ganes doncs, d'actes d'oci a la comarca, tornar a ocupar els carrers, anar als carrers per passar-ho bé, per menjar, i per tant doncs, està clar que aquesta calçotada té aquesta finalitat, anar al carrer, passar-ho bé, socialitzar-nos, i si és doncs, per menjar calçots, molt millor.
La idea de l'organització era celebrar la calçotada a la plaça de Baix de Santa Pau, però l'amenaça de pluja ha traslladat l'acte al pavelló. S'espera una bona assistència en aquesta tornada de la calçotada popular al poble.
Comptem, hem ficat a la venda 200 tiquets, aproximadament. Aquest any no ens volíem excedir en la previsió i hem posat a la venda 200 tiquets, per tant, anirà al voltant de les 200 persones. Si algú no vol venir a la calçotada i vol venir més tard doncs, a escoltar les corrandes, hi haurà servei de bar, i per tant doncs, és un acte obert a tothom, i que tothom hi serà molt benvingut.
A més de Santa Pau, Riudaura també celebrarà diumenge una calçotada popular. Aquesta serà la 16a edició, i estarà organitzada pels Barregassos. Es durà a terme a les 2 del migdia al centre cívic del poble, i els assistents s'hauran de portar els seus propis coberts.
A l'Escala, a l'Alt Empordà, recuperen l'última teranyina de pesca que es va construir a les drassanes del municipi ara fa 40 anys. Es tracta de la Paca, un bot de prop de 8 metres d'eslora i fet amb fustes pel mestre d'aixa Salvador Feliu de les Drassanes Sala, una de les empreses del sector més antigues de l'Europa mediterrània.
Ara serà el seu fill, Salvador Feliu, qui la restaurarà després que l'últim propietari de la barca l'hagi donat al poble perquè es restauri.
Bueno, és una peça que és única i ja se n'han fet malbé moltes i si es pot recuperar alguna, doncs, bueno, és patrimoni i ho hem cremat i ho hem fet malbé tot i aquesta és una barca que ha sortit d'aquí, és molt estimada, era del Curro, i una família Sureda, tota la vida pescadors d'aquí a l'Escala, encara hi ha el fill del que la va fer, en Joan, i el net. Bueno, si haguessin treballat seguit, dos persones i un aprenent, i l'àvia a la serra tot el dia, un mes i mig, dos, però a vegades paraves, havies de fer reparacions, deixaves i prenies, sí, un parell de mesos.
Quina freixó pel pes de tarzons.
L'Ajuntament finançarà els prop de 25.000 euros que costa la restauració de la Taranyina amb fons propis i subvencions de la Generalitat i la Diputació.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. L'Olot afronta alliberat i amb confiança el partit de diumenge a Granollers. Albert Carbó diu que han d'aparcar el patiment i saber gaudir de les jornades decisives de la temporada. A la vegada, el tècnic avisa que serà un desplaçament molt complicat tant pel rival, que està en zona de descens i s'hi juga la vida, per cert, com pel camp, que és petit i de gespa artificial. L'Olot està en quadre en defensa, té el dubte d'Ayala i les baixes de Plàtquez, Vigues i també d'Aimar. Ens ho explica en David Planella.
Per tercera setmana consecutiva, la Unió Esportiva Olot s'enfrontarà a un rival en zona de descens. El Granollers, però, s'assembla poc a l'Escó o a la Guineueta. Està molt viu en la lluita per la permanència, és a dos punts de la salvació, i ha sumat dues victòries consecutives precedides de dos empats contra el Sant Andreu i l'Hospitalet. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, avisa que el de diumenge serà
un desplaçament molt complicat. Ara tothom lluita pels seus objectius, i l'objectiu del Granollers ara és assolir aquesta permanència, i el nostre és quedar campió. Una final més en un escenari complicat, un rival complicat, perquè ha anat incorporant futbolistes bons de la categoria, però bé, nosaltres amb les nostres armes intentarem anar a Granollers amb l'únic objectiu, que és emportar-nos la victòria.
El partit es preveu complicat pel rival, que s'hi juga la vida, i pel terreny de joc. El camp del Granollers és petit i de gespa artificial. L'Olot haurà de tornar a mostrar el caràcter i la competitivitat de la victòria contra la Guineueta. Carbó té clar que ara l'actitud és fins i tot més important que el joc.
Hi ha algo més que el nivell de joc, sinó aquest orgull, aquest caràcter, que és el que necessitem per aquest tram final de temporada. Hem d'aconseguir donar continuïtat en aquesta versió, en aquest punt de confiança màxim de l'equip. I bé, és un partit més, hem de disfrutar d'aquest moment i són sis partits en els quals podem viure coses molt boniques.
L'objectiu és l'ascens directe i l'Olot és líder amb dos punts de marge sobre el Sant Cristòbal i quatre sobre un Manresa que té dos partits menys. El Coixí amb el Girona B, quart classificat, es manté els sis punts perquè els gironins van perdre dimecres contra el Vilafranca. La derrota d'un rival directe que abans depenia de si mateix per avançar l'Olot i que ara no, ajudarà a l'equip en el procés de recuperació de confiança. Per Carbó, contra la Guineueta,
vam transmetre aquest punt d'alliberament i de saber gaudir d'aquests moments. Al final és un moment maco que no s'ha de patir, que tothom ha d'empuixar amb l'ajuda, amb elogis, amb mostres positives, nostres, sigui de l'afició, sigui de tothom que ens rodeja.
Carbó demana suport i confiança abans d'unes últimes sis jornades de Lliga que poden portar l'Olot a segona federació. Per afrontar la propera final, el tècnic tindrà el dubte d'Ayala, que no acaba de fer net, i les baixes de Blázquez i Vigues per lesió i d'Aimar Moratalla per sanció. El lateral vallesà, resident precisament a Granollers, es quedarà sense jugar al partit de casa seva. El Granollers-Olot es disputarà diumenge a les 12 del migdia al camp del carrer Girona. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.